Bon dia. L'Ajuntament d'Olot apel·la a la qualitat de l'aire de la ciutat per no aplicar la zona de baixes emissions el 2025.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Entenem que el document el que fa és obligar a la creació d'aquesta zona de baixes emissions sempre i quan superin l'índex límit de la qualitat de l'aire regulat. En aquest sentit, a Olot, a la ciutat, això no ens afecta directament, ja que nosaltres no superem aquest límit de la qualitat de l'aire regulat.
És el regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós. El consistori no preveu aplicar la zona de baixes emissions el 2025, però sí que es compromet a estudiar-ho i emprendre altres mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'Ajuntament s'agafa als valors actuals per encaixar la normativa i tenir més marge per implantar mesures en aquesta línia. L'acord per a la qualitat de l'aire obliga les ciutats de més de 20.000 habitants que superin els nivells establerts de CO2 a instaurar zones de baixes emissions. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dimecres 23 de març del 2022 i el dia té més actualitat que repassem amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Un terratrèmol de 3,4 graus es deixa percebre a la Garrotxa.
Es va produir aquest dimarts al vespre amb epicentre de 7 cases. Es va sentir també al Ripollès, Osona, l'Alt Empordà i la Cerdanya. Segons l'Institut Cartogràfic, no va provocar danys.
En relació a plaques i roques, Castellfollit esperarà a tenir resultats de les proves i neteges de la cinglera per redactar el pla integral.
Es tractaria d'una guia amb les accions necessàries per garantir el manteniment de la cinglera. Això, però, no arribarà fins que es tinguin conclusions de les accions pilot que s'estan duent a terme. L'alcalde del poble és Miquel Reverter.
Ara el que hem d'acabar és a dir, escolta'm, aquí hem de tenir una guia per les futures generacions de com s'ha de conservar i com s'ha de mantenir la cinglera.
Avui també us explicarem les tres vies que s'han consolidat a la Garrotxa per tal d'ajudar els refugiats ucraïnesos.
Es pot fer entregant material a la comunitat ucraïnesa, fent donacions econòmiques a ONG o oferint allotjament. Les entitats locals demanen no anar per lliure.
El que demanem és que intentin col·laborar amb aquestes organitzacions i no anar per lliure, perquè en aquests moments és molt complicat.
Mentrestant, doncs això, que la gent es posi en contacte, no?, amb el Consorci o amb Creu Roja o amb les altres entitats que estem en aquest tema per poder valorar quina és la manera més eficient amb la que poden col·laborar, no?
De la solidaritat a la sort, perquè cau un premi de l'Euromillones a Olot.
Es tracta d'una butlleta que s'ha venut a l'administració de Sant Rafel i que ha entregat 1 milió d'euros a un únic encertant. El responsable de l'administració olotina, Alfredo Alfaro, diu a Ràdio Olot que, amb molta probabilitat, ha trobat algú de la ciutat o la comarca.
El 99% és una persona de la Garrotxa. Entonces, con 1 milió va estar contentíssim.
En esports, Isaac Barty es proclama campió d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical.
El corredor olotí no s'esperava aquest resultat en l'inici d'una temporada que també el portarà al Mundial el mes de juliol.
Va anar superbé, em vaig trobar superbé aquest campionat. Ja et dic, no tenia les expectatives de poder fer podi perquè hi havia un nivellarro molt gran. I res, vaig començar a darrere dels primers i em vaig anar trobant bé i ostres, em vaig sorprendre i vaig arribar dalt, que anava primer i supercontent. No m'ho podia creure.
En futbol, la Garrotxa acull aquests dies la selecció d'Albània.
L'equip s'està entrenant a les instal·lacions del Royal Albert a la Vall d'en Bas i dissabte disputarà un amistós contra Espanya a Cornellà. El responsable de l'empresa garrotxina és Eudald Morera.
Malgrat el temps, doncs la veritat és que hi va poder entrenar, avui també, i bé, no és la millor targeta de presentació, perquè ens agradaria que el temps ens hi acompanyés, però bé, també estan acostumats ells a aquest tipus de climatologia, per tant, tampoc ho troben tan estrany.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, parlarem del projecte Vacances en Pau.
Després de la pandèmia, la Garrotxa amb el Sàhara ha pogut reprendre la iniciativa que busca famílies per acollir infants sahrauís durant l'estiu. Un dels membres de l'entitat és Enric Soler.
Sí, és un projecte que és ja la repetició d'altres anys que s'havia fet. El que passa que ara hem passat aquests 2 anys de pandèmia, no s'ha pogut fer perquè, per desgràcia, els nens sahrauís no podien sortir del camp de refugiats donat el Covid que hi havia. Llavors, és clar, ara aquest any s'intenta tornar a arribar de nou.
La 1:05, obrim el focus. Nova jornada de vaga. Escoles, instituts i universitats ara contra el 25% de les classes en castellà.
L'aturada arriba quan falten només 2 dies perquè acabi el termini que la justícia va donar a la Generalitat per aplicar la sentència.
Sánchez espera assolir aquesta setmana un acord amb els transportistes i promet respostes a partir del 29 de març.
Rufián i Errejón demanen al president espanyol que topi els preus de l'energia.
Mentrestant apareixen més protestes pel preu del carburant, marxa lenta de 300 taxistes fins al Parlament a Barcelona.
Els taxistes amenacen de tornar a acampar a la Gran Via si no reben ajudes directes per compensar la pujada.
A la plana econòmica, Volkswagen ubicarà a Sagunt la fàbrica de bateries a què també optava Catalunya.
La planta generarà al voltant de 3.000 llocs de treball i hauria d'estar operativa el 2026.
En relació a la Covid, adeu a les quarantenes per als positius de coronavirus lleus o asimptomàtics.
A partir de dilluns que ve no caldrà que s'aïllin les persones que hagin donat positiu de coronavirus però no en tinguin símptomes o en tinguin de lleus.
Vilagrà deixa oberta la porta al Ripollès, Berguedà i Solsonès a participar en la consulta sobre els Jocs d'hivern.
La consellera de la Presidència destaca la inclusió de Tosses a la taula de representació territorial.
A la plana internacional, Ucraïna acusa Rússia de capturar un comboi amb ajuda humanitària cap a Mariupol.
Segons el president ucraïnès, les tropes de Putin han fet presoners els conductors dels autobusos i el personal d'emergències.
I a la plana esportiva, Ashleigh Cambarty, la número 1 del tennis mundial, es retira als 25 anys.
La tennista australiana anuncia que plega per esgotament físic i mental després de 2 anys sent la millor del circuit.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Finalment, després de 12 dies de llevantada de temporal marítim, d'algunes pluges, doncs ahir a molts indrets entre el migdia i la tarda es van aclarint, amb estones de sol, també a la Costa Brava, al matí ja n'hi havia el Pirineu, després de les nevades de les últimes jornades, que han deixat de 20 a 30 centímetres, també entre els núvols, al migdia es va veure una mica el Montseny, el Matagalls, les Agudes, una mica enfarinat, una petita nevada que va caure per damunt de 1.300 metres. Bé, nit, matinada més freda, després d'aquest temporalet, que sembla que va a la baixa, avui farà menys vent, tindrem més clarianes, al matí algun banc de boira, i baixa la temperatura. Aquest cel es mostra encara variable, mig ennuvolat, no acaba d'aclarir. De fet, parlem de restes de la llevantada que no acaba de fer neteja. Per tant, encara és possible algun plogim o alguna gotellada al prelitoral, bàsicament cap a la selva, a les Guilleries, i a la tarda mig ennuvolat, alguna estona de sol, novament pot caure alguna gota despistada, ben poca cosa. Per tant, un dia com de transició, esperant la millora dels propers dies, la millora entre cometes, això que vol dir, doncs, més sol, perquè potser hem d'esperar, esperàvem que dijous ja el temps s'aclarís més, doncs dijous encara estarà núvol, encara pot caure alguna gotellada, algun plogim, puja una mica la temperatura, però poca precipitació, sobretot núvols. Hauríem d'esperar segurament a divendres, dissabte, quan ja es anirà aclarint, potser no del tot, però ja passaria aquest risc de precipitacions que porta tants dies acompanyant-nos. Unes pluges que, per exemple, en tot aquest mes de març ja han acumulat doncs més de 200 litres per metre quadrat a la capçalera de la Muga, i en algun indret s'han aproximat els 300 litres. Per tant, tota aquesta pluja ha anat directament cap als embassaments, especialment el de Boadella, i tot plegat sembla que pinta una mica millor. Per tant, temps variable les properes hores, però també de matinada una mica més de fred.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Radio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria i avui ho fem parlant de medi ambient. L'Ajuntament d'Olot s'agafa als valors límit de la qualitat de l'aire per no aplicar la zona de baixes emissions. L'acord entre ajuntaments i govern especifica que la mesura s'haurà d'instaurar en ciutats que superin els valors límit de la qualitat de l'aire. Segons el consistori, Olot no supera aquests valors, tot i que l'estació referencial està instal·lada a la Fageda d'en Jordà. Des de la regidoria de mobilitat agafen el compromís de treballar amb els punts de l'acord per la qualitat de l'aire a Catalunya firma divendres passat.
D'acord amb la normativa, els municipis de més de 50.000 habitants han d'implantar zones de baixes emissions. Aquesta obligatorietat també aplica als municipis de més de 20.000 habitants on se superin els valors límit de qualitat de l'aire regulats. Acordem fer un pas endavant i assumim el compromís de treballar per a la implementació de zones de baixes emissions a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants abans d'acabar l'any 2025.
Aquest és part del text de l'acord per a la qualitat de l'aire que van firmar divendres passat govern i ajuntaments. Es tracta d'un text que inclou l'aplicació de zones de baixes emissions a ciutats de més de 20.000 habitants, com és el cas d'Olot, però l'Ajuntament s'agafa al fet que la ciutat no supera els límits de la qualitat de l'aire per deixar la mesura en paper mullat. Ho explica un regidor de mobilitat, Agustí Arbós.
Entenem que el document el que fa és obligar a la creació d'aquesta zona de baixes emissions als municipis de més de 50.000 habitants i també els de més de 20.000, sempre i quan l'índex límit de qualitat de l'aire superin l'índex límit de la qualitat de l'aire regulat. En aquest sentit, a Olot, de la ciutat, això no ens afecta directament, ja que nosaltres no superem aquest límit de la qualitat de l'aire regulat.
El valor límit de qualitat es mesura a través de diferents estacions repartides per tot Catalunya. Es dona el cas, però, que a Olot no hi ha una estació de referència a la ciutat i la que utilitza el Departament d'Acció Climàtica per avaluar la qualitat de l'aire de la zona es troba a Can Jordà, a una de les seus del Parc Natural de la zona volcànica situada al mig de la Fageda d'en Jordà. Amb aquesta casuística, la zona de baixes emissions d'Olot no tindrà la pressa d'haver-se d'implantar el 2025, però el consistori diu que ho estudiarà.
Tot i així sí que entenem que el que ens proposa el departament és que treballem i estudiem el que significa tots els punts que en aquest document s'inclouen i que ho estudiem amb quina aplicabilitat, amb quines situacions, doncs, s'ha d'anar treballant a Olot tota aquesta casuística, tot aquest tema de les baixes emissions. Hem d'estudiar molt bé què significaria, sobretot social i econòmicament, aquest desenvolupament d'una zona de baixes emissions. Per tant, estem oberts a estudiar-ho i a mirar-ho, però a dia d'avui no puc donar una resposta perquè ho hem de mirar molt bé. És una cosa complexa i, per tant, hem de tenir-ho molt clar.
Arbós explica que des de l'Ajuntament entenen que no hauran de mirar el 2025 com una data límit i també destaca la futura variant com una mesura per reduir les emissions de CO2 dins la ciutat.
No estem subjectes a aquest calendari i, per tant, Olot, en tot cas tindrà el seu propi calendari, que serà el d'estudiar tot això i després de veure quines accions implementem. Però entenem que estem lliures d'aquesta limitació d'aquest calendari que marca el límit 2025 i entenem que aquí tenim unes peculiaritats, unes singularitats diferents, no? com deia abans, no? Per exemple, per millorar la qualitat de l'aire, per millorar la mobilitat de la nostra ciutat, prioritari en aquest moment tenim la variant d'Olot. Em sembla que tots estarem d'acord, doncs, que és el primer pas i el primer objectiu clar que tenim, doncs, per anar en aquesta direcció que el mateix document de la Generalitat, doncs, ens fa arribar.
A part de les zones de baixes emissions, l'acord per la qualitat de l'aire a Catalunya també inclou la implementació de models de mobilitat més sostenibles i saludables, la potenciació del transport públic o la millora dels controls de qualitat de l'aire. Aquests i altres compromisos són els que l'Ajuntament d'Olot s'ha compromès a estudiar, igual que també han fet més d'una seixantena de municipis que han signat el document.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Un terratrèmol de 3,4 graus es deixa percebre a la Garrotxa. També el van notar en Ripollès, Osona, la Cerdanya i a l'Alt Empordà. El tremolor es va registrar aquest dimarts al vespre amb epicentre a 7 cases. El terratrèmol no ha comportat danys, segons l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El fenomen s'ha enregistrat poc abans de les 10 de la nit d'aquest dimarts. L'epicentre ha tingut lloc a la zona de 7 cases i s'ha percebut a diferents comarques, entre elles la Garrotxa. En Ripollès, Osona, la Cerdanya o fins i tot l'Alt Empordà. han estat territoris on s'ha sentit el tremolor, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquest mateix ens també ha informat que l'epicentre s'ha situat a 42,4 graus de latitud nord i 2,3 graus de longitud est, a un quilòmetre de profunditat. El terratrèmol ha estat àmpliament percebut, però no ha comportat ni ha causat cap dany. En relació al sòl també o al subsòl, anem cap a Castellfollit de la Roca perquè el municipi espera que les accions de manteniment de la cinglera serveixin per aconseguir el pla integral. Es tractaria d'una guia on hi constarien les accions necessàries i adequades pel manteniment de la cinglera. L'Ajuntament vol esperar a tenir conclusions de les proves i neteges que s'han fet fins ara i que s'han de fer també l'any que ve per redactar un document marc que serveixi de bíblia, diuen, per les pròximes dècades. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigverd.
L'objectiu final és tenir una guia on apareguin les accions que cal seguir pel manteniment de la cinglera. El document seria transversal i serviria perquè governi qui governi a Castellfollit sàpiga què s'ha de fer per garantir el manteniment de la cinglera. L'alcalde del poble, Miquel Reverter, defineix el pla integral com una bíblia.
Si ara tinguéssim el pla integral aquí davant i vingués un nou equip de govern o vingués dintre de 10 anys per dir alguna cosa, o dintre quan sigui, de dir, escolta'm, què s'ha de fer la cinglera? Doncs això és la Bíblia, això és el que s'ha de seguir, eh? És això el que ja tenim un pla especial de protecció del barri vell que estem mirant de com l'acabem aprovant, però de protecció més aviat urbanística. Ara el que hem d'acabar és de dir, escolta'm, aquí hem de tenir una guia per les futures generacions de com s'ha de conservar i com s'ha de mantenir la cinglera.
Tot i reclamar aquest document des de fa més de 5 anys, ara el consistori entén que primer cal veure quines accions són les que funcionen i quines no. Ara mateix hi ha un pla de treball impulsat des del 2018, conjuntament amb els departaments d'Acció Climàtica i Territori, que inclou neteges anuals, proves de sensibilització o vigilància amb càmeres, drons i làsers. Un cop s'hagi comprovat que aquestes accions funcionen, Reverter diu que serà el moment de redactar el pla integral.
Documentació n'hi ha, hi ha un pla de treball. Això haurà, un cop doncs, tinguéssim, per exemple, s'han fet les neteges que sabem que funcionen, s'han fet, diguéssim, el que són les medicions dels moviments, els escàners i tot això, sabem si hem de saber si aquestes proves pilot poden funcionar. Per tant, un cop tinguem tot això, amb tota la feina que s'haurà fet en aquests anys, ja tindrem prou documentació com per dir, escolta'm, sabem que això es pot fer. Evidentment la tecnologia canvia, evidentment hi ha nous sistemes de protecció, però ara mateix tenim tot això, que ho hem de posar blanc sobre negre i dir quins són els passos que ha de seguir l'Ajuntament de Castellfollit per poder tenir la cinglera en condicions.
Aquest any, per exemple, es volen impulsar proves d'estabilització que consistirien en instal·lar puntals o una malla a la roca. És una proposta més que s'ha de veure si funciona i concloure si podria estar dins el pla integral, que anirà al revés de molts processos. En aquest cas, primer hi ha la pràctica i després la teòrica.
Més qüestions. La Garrotxa ordena la solidaritat cap a Ucraïna. I és que la comarca disposa de 3 vies per canalitzar la solidaritat cap al poble ucraïnès. Les entitats locals han obert 3 canals per canalitzar les donacions i els oferiments que apareixen a la comarca. Es pot fer a través de la comunitat ucraïnesa amb la seu a l'antiga Providència, a través d'aportacions econòmiques directes a ONGs o oferint allotjament. Les entitats que coordinen l'ajuda humanitària demanen a la població no anar per lliure i confiar en les donacions econòmiques.
Creu Roja, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el CEPAIM són les 3 entitats socials que coordinen l'ajuda per Ucraïna. Ho fan també amb el suport dels ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal. A través d'una taula de coordinació juntament amb la comunitat ucraïnesa es decideixen les accions a fer. A través d'aquesta taula s'han dissenyat 3 canals diferents per recollir ajuda. Una és la seu de la Providència Olot, que coordina la comunitat ucraïnesa i on es poden deixar donacions materials. Una altra és la recollida de donacions econòmiques que es pot fer a través d'una llista homologada d'ONG que ha habilitat l'Agència Catalana de Cooperació. I per últim, també es pot oferir allotjament a través del correu electrònic del Consorci d'Acció Social. Les entitats demanen a la població seguir aquests tres canals. Escoltem la tècnica del Consorci, Anna Casamitjana, i la coordinadora de Creu Roja a la Garrotxa, Laia Vilanova.
Demanen per això, no? Jo tinc uns dies lliures i vull anar allà a veure què puc fer a la frontera, com puc ajudar. La recomanació que fem sempre és la mateixa que hem anat dient. Hi ha gent que treballa al territori, les vies de sortida d'aquestes persones, els corredors humanitaris estan funcionant. És gent que s'hi dedica, per tant, que tenen suport psicològic, suport jurídic, que saben com poder treballar en una situació tan dura i tan complexa com aquesta, i el que demanem és que intentin col·laborar amb aquestes organitzacions i no anar per lliure, perquè en aquests moments és molt complicat.
Mentrestant, doncs això, que la gent es posi en contacte, no?, amb el Consorci o amb Creu Roja o amb les altres entitats que estem en aquest tema, per poder valorar quina és la manera més eficient amb la que poden col·laborar, no?, perquè és un moment de molta complexitat i que necessitem tots indicacions clares.
Afirmen que en un principi hi va haver força confusió sobre com fer donacions i coordinar l'ajuda, però ara ja s'han consolidat els canals. Pel que fa a les donacions, demanen, sobretot, que siguin econòmiques.
Enfortir la gent que està treballant al terreny, donar-los recursos, és clau perquè puguin, doncs, fer una bona atenció. Ells saben millor que ningú, millor que nosaltres, el que necessiten, com ho necessiten i quan ho necessiten. Aleshores, diguem sempre que, no?, un euro destinat directament és molt més eficient que a vegades més material, no? Això per una banda, però per l'altra, la gent li preocupa, bueno, els diners on aniran a parar, no? Jo pregunto, el material on anirà a parar? La traçabilitat dels diners, si les entitats fem la feina que hem de fer, també l'hem de poder explicar, no? I en aquest cas, la Federació Internacional de la Creu Roja té a les seves pàgines web tot el com s'està repartint aquesta ajuda i què s'està fent, no?
Les donacions econòmiques es destinen a comprar el material necessari que reclamen les ONG que estan al terreny. Elles són les que coneixen les necessitats que cal cobrir perquè la solidaritat que surt de Catalunya sigui eficient i faci el servei que ha de fer.
I un últim apunt abans dels esports: cau un premi de l'Euro Millones a Olot. Es tracta d'una butlleta que s'ha venut a l'administració de loteries del carrer Sant Rafel. El premi ha entregat 1 milió d'euros a un únic encertant. Segons els venedors, el premi hauria caigut amb molta probabilitat a una persona de la ciutat o la comarca. El número correspon al sorteig de El Milión, que es fa cada dimarts i divendres.
ZPQ77266. Aquesta és la combinació que en el sorteig de l'Euro Millones celebrat aquest dimarts ha entregat 1 milió d'euros. I ho ha fet a una persona que va comprar la butlleta a Olot, concretament a l'administració de loteries del carrer Sant Rafel. El gerent d'aquest punt de venda, l'Alfredo Alfaro, diu a Radio Olot que molt probablement ha tocat una persona de la ciutat o la comarca.
Contentos porque al 99% es una persona de la Garrotxa. Entonces, con 1 millón va a estar contentísimo. Excepto para el sorteo de Nadal en diciembre, el resto del año prácticamente el 99% son de la Garrotxa.
La butlleta guanyadora correspon al sorteig del Milión, de l'Euro Millones, que cada dimarts i divendres sorteja 1 milió d'euros. La mateixa combinació serveix per jugar, tant per el Milión com pel pot de l'Euro Millones, que aquest dimarts era de 32 milions d'euros.
És un sorteig que se llama el Milión, que són tres letras i cinc números aleatoris. Són dos juegos en la misma butlleta. Són dos juegos diferents. És un premi no para volverte loco, però és un premi important.
El guanyador del Milión d'aquest dimarts va comprar la butlleta per només 2,5 euros i li ha tocat 1 milió. No és la primera vegada que l'administració de loteries de Sant Rafel reparteix premis d'aquestes característiques. De fet, ha arribat a vendre el Gordo de Nadal, va ser l'any 2018, també ha venut altres butlletes de la Primitiva valorades en 15 milions o butlletes premiats a la Bonoloto.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim plana esportiva, Isaac Barty s'ha proclamat campió d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical. El corredor olotí no s'esperava un resultat tan bo i en declaracions a Ràdio Olot reconeix que no hi ha millor manera de començar la temporada. El juliol disputarà el Mundial a Andorra i ara encara el segon campionat d'Espanya, aquest en la disciplina en línia. Roger Isern.
Isaac Barty s'enfila fins al lloc més alt del podi en el campionat d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical. Era la primera prova de la temporada per a Barty i va aconseguir la victòria amb un temps de 40 minuts i 25 segons. Una prova disputada al municipi de Urdes, a Càceres, amb una gran duresa, 1.000 metres de desnivell positiu. Els rivals del Garrotxí eren de gran nivell i això encara dona més valor a la seva victòria. En declaracions a Ràdio Olot, Isaac Barty es mostra content per un triomf que qualifica com a inesperat.
Va anar superbé, em vaig trobar superbé aquest campionat. Ja et dic, no tenia les expectatives de poder fer podi perquè hi havia un nivellarro molt gran i res, vaig començar a darrere dels primers i em vaig anar trobant bé i ostres, em vaig sorprendre i vaig arribar dalt i anava primer i supercontent. No m'ho podia creure.
Aquesta victòria és molt més que un campionat. Isaac Barty ha obtingut una plaça per al Mundial que se celebrarà a Andorra el mes de juliol. Per segona vegada participarà a la màxima prova de la temporada de quilòmetre vertical. Barty explica les claus perquè el seu gran objectiu ja sigui una realitat.
Jo l'objectiu de l'any seria anar participant als mundials, els mundials sub-23, que són els mundials juvenils dels joves, que va dels 16 fins als 23 anys. Jo estic a la categoria de 20 a 23 i per els requisits per participar en aquest campionat del món només porten els primers seleccionats al campionat estatal. I porto anys i anys intentant tinar i sempre he quedat segon, tercer i no m'ho esperava gens que aquest any podria quedar primer.
Les pròximes cites d'Isaac Barty seran el campionat d'Espanya en línia i els campionats de Catalunya. Proves on vol seguir optant a les places de la part alta i que siguin de preparació pel Mundial. El corredor del Club Natació Olot i l'Esportiva no va ser l'únic garrotxí que va destacar el campionat d'Espanya de quilòmetre vertical. Aniol Pujiula del GECA i l'Invers Team va pujar al tercer lloc del podi de la categoria júnior.
Més temes, la selecció albanesa de futbol s'entrena a la Garrotxa. Aquests dies ho fa a les instal·lacions de Roi Albert, a la Vall d'en Bas. Albània serà el rival de la selecció espanyola aquest dissabte a Cornellà, al Prat. Les seleccions d'Anglaterra i Polònia també es van interessar per concentrar-se a Roi Albert, però ho van acabar descartant per la poca oferta hotelera del territori.
El Training Center de Roi Albert acull per primera vegada una selecció internacional. És l'albanesa que disputarà un partit amistós aquest dissabte davant la selecció espanyola a l'estadi del Real Club Deportiu Espanyol. Al mes de març les competicions estan en curs i no és temporada de veure clubs a les instal·lacions, però en aturades FIFA com aquesta és una oportunitat de veure-hi seleccions. El gerent de l'empresa Roi Albert, Eudald Morera, explica en declaracions a Ràdio Olot com va sorgir l'oportunitat.
Ens van oferir l'oportunitat de poder atendre'ls, de poder-los detenir, i durant tota la setmana varen arribar dilluns, estan a l'hotel Vall de Baix, estan entrenant les instal·lacions del Roi Albert i malgrat el temps, doncs la veritat és que ahir es va poder entrenar, avui també, i bé, no és la millor targeta de presentació perquè ens agradaria que el temps ens hi acompanyés, però bé, també estan acostumats ells a aquest tipus de climatologia, per tant tampoc ho troben tan estrany.
També hi va haver converses amb la selecció anglesa i la polonesa perquè s'entrenessin uns dies a terres garrotxines. L'opció no ha estat possible per la poca oferta hotelera del territori. Les seleccions necessiten unes 60 habitacions per la seva estada, una petició que cap hotel de la comarca pot oferir. Morera en dona els detalls.
Estem treballant, de fet hem estat molt a punt de tenir, per exemple, la selecció anglesa. Hem tingut molt a punt de tenir la selecció de Polònia, hem tingut molt a punt de tenir algunes de les grans seleccions, però tenim un hàndicap a la comarca de la Garrotxa i és de que no tenim suficients places hoteleres. Aquest és un dels reptes que evidentment tenim. Les instal·lacions per als equips són més que suficients, tant en quant a gimnàs, vestidors, terrenys de joc, però segons quin tipus de selecció doncs necessiten entre 60 i 70 habitacions.
La selecció albanesa de futbol s'entrenarà tota aquesta setmana a la Vall d'en Bas per preparar el partit davant la selecció espanyola que es disputarà dissabte a 7:45 del vespre a Cornellà al Prat.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiodolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Durant l'informatiu us hem explicat la qüestió sobre Ucraïna i la solidaritat i avui també acabarem aquest informatiu abocant a la solidaritat perquè la Garrotxa reprèn el projecte Vacances en Pau.
Vam voler arribar allà on surt el sol. Mai havíem sentit tan nostre el temps.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Com ho sé?
Es tracta de la iniciativa que busca famílies per acollir infants del Sàhara durant els mesos d'estiu. Per culpa de la pandèmia es va haver d'aturar, però aquest estiu torna i des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara busquen ciutadans interessats. Un exemple és el d'en Leclifa, un saharaui que va ser partícip del projecte fa 24 anys i que ara viu a la comarca. Ell mateix ha explicat la seva història a Ràdio Olot.
Aquella enyorança estranya, si el teu cor...
El projecte Vacances en Pau retorna després de 2 anys aturat per culpa de la pandèmia. La delegació del Front Polisario i les entitats solidàries amb el poble sahraui a Catalunya porten dècades organitzant aquest tipus de projectes. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, de la mà de l'associació Garrotxa amb el Sàhara, es tira endavant el procés perquè famílies puguin acollir infants. El principal objectiu és que els nens i nenes puguin conèixer una nova cultura i descobrir coses que, malauradament, no han vist mai. Des de fa més de 5 anys, el poble sahraui viuen condicions extremes de pobresa i sense necessitats bàsiques com la llum o l'aigua. Un dels voluntaris de Garrotxa amb el Sàhara és l'Enric Soler.
Sí, és un projecte que és ja la repetició d'altres anys que s'havia fet. El que passa que ara hem passat aquests 2 anys de pandèmia, no s'ha pogut fer perquè, per desgràcia, els nens sahrauis no podien sortir del camp de refugiats donat el Covid que hi havia. Llavors, és clar, ara aquest any s'intenta de tornar a arribar de nou i el projecte consisteix en els 2 mesos d'estiu, que són els 2 mesos de més calor, el camp de refugiat, acollir els nens aquí, a partir dels 8 anys que venen aquests nens, i fer-los una metge i que puguin doncs, passar els 2 mesos d'estiu sense la calor tan intensa que hi ha al desert.
Una de les històries que recull un projecte és la d'en Leclifa Mahmoud, actual vicepresident de l'entitat garrotxina i que va arribar a Espanya gràcies a la iniciativa. Ho va fer fa 24 anys a Galícia i des de fa 3 viu a la capital de la Garrotxa. Mahmoud explica que quan va arribar va veure per primera vegada objectes i imatges que veia als llibres de l'escola.
Jo vaig participar en aquest projecte fa 24 anys, és a dir, fa molt d'anys. I clar, vaig venir a Galícia i clar, és una cosa que és molt interessant i molt il·lusionant. És a dir, quan vam arribar, per exemple, en aquest any, les coses estaven molt diferents totalment. Estan, per exemple, estàvem acostumats, per exemple, a veure les jaimes, les tendes on vivim. Quan vam arribar, vam veure, per exemple, l'edifici, la terra verd, i que són coses que, de veritat, no l'han vist mai en la nostra vida.
Fa una setmana l'associació va organitzar una trobada amb la comunitat saharaui de la comarca per informar sobre el projecte i teixir vincles. Aquelles persones interessades a acollir un infant saharaui aquest estiu es poden posar en contacte amb l'associació Garrotxa amb el Sàhara a través del correu garrotxasahara@gmail.com. Amb la iniciativa humana que organitza Garrotxa amb el Sàhara acabem l'informatiu d'avui dimecres. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolot.cat. Acabeu de gaudir d'aquest dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.